A més, impressionant.
Sí. Bé, en fi, ja en sentirem a parlar. Estàvem a mitja Lotto Hansi.
Sí, amb l'Oriol afegia l'únic asterisc d'aquest mig del camp respecte a la resta, que ell no creu que jugui Fermín, que juga Rafinha de mitja punta. I al davant, els que tenim Fermín, tenim Lamin, Lewandowski, Rafinha.
Lamin segur que no.
Ai, Lamin, perdó, Lamin no, Rooney, Lewandowski, Rafinha. Sí.
Això sí.
Fiques Rashford per l'esquerra.
Molt bé,
doncs. Tots un 11 bastant semblant, demà veurem si Flick...
Sí, excepte l'Oriol, que té la revolucionària, els altres més o menys estem...
La revolucionària no té el seu... No,
és revolucionària.
Sí, els altres coincidim en l'11 tots.
No, però busque més... No hi ha Lamin, busque més desequilibri amb Rashford per l'esquerra.
Rashford per l'esquerra.
Per si el...
Rashford sortint a la segona part se li està donant bé, tampoc que força.
Jo...
I Bardagi, els dies que ha jugat de sortida, jo crec que t'han adonat de desequilibri, però és una mirada...
Rashford va ser suplent l'altre dia...
És veritat.
I a més, sense jugar Rafinha...
I has de donar alguna titularitat, però...
Sí, però això, al final...
Jo poso més per un tema de confiança de Rashford que no per un tema tàctic.
No pots fer content a tothom perquè Olmo va ser titular l'altre dia i pel meu gust va jugar molt bé i en principi no l'hem posat ningú a l'11. Vull dir que és que, clar, és que ha de triar 11 tios i caben els que hi caben. Mira, gol del City, Cherky, diria, 3-1.
Encara hi ha temps, Oriol.
Encara hi ha temps.
I ara sí que, mitja hora.
I ara sí que queda mitja hora. Guardiola fa un gest com volem dir. Ara. En fi, no ho està passant bé el tècnic de Santpedor, que a més va fer anys aquest cap de setmana. Ja que hi som, hem especulat sobre l'11 del Barça, el que és oficial és el del Madrid contra el Mònaco.
Exactament. El Madrid, que avui juga amb Courtois a la porteria, defensa per Valverde, Asensio, Hausen i Camavinga. Els dos laterals, Valverde a la dreta, que fins ara Arbeloa jo crec que no ho havia fet, Valverde de lateral,
no.
I Camavinga a l'esquerra. I queda a la banqueta Carvajal i Fran García, per
qui
exemple.
Qui va fer de lateral
l'altre dia? Fran García podia...
Asensio,
sí,
diria.
No,
va jugar Valverde a lateral.
Ah, ja va jugar Valverde, sí, sí, a lateral. Sí, sí. D'acord, el primer partit és el que va jugar Valverde
Això és veritat.
Al sí. Mig del camp.
En Copa, sí.
Però...
Sí, perquè va jugar un nano del filial de lateral.
Bé, doncs Carvajal i Fran García queden a la banqueta, són laterals, i en el seu lloc, els laterals, tenim Valverde i Camavinga. Mig del camp per Arda Güler, Tchouaméni i Bellingham, i al davant, Mastantuono, Mbappé, Vinícius.
Aquí ja ha fet l'alineació al Florentino.
Aquí ha caigut Gonzalo, que va ser titular l'altre dia, tot Gonzalo i que no la nou, sí, i entra Mastantuono.
Rodrigo
està lesionat.
Rodrigo.
Sí, però no hi era.
No, però ja
no estava en la convocatòria.
No estava convocat.
I per part del Mónaco és titular Ansu Fati.
Ah, mira que bé, mira, sí, sí. Un motiu més per seguir aquest Madrid-Mónaco.
Una de les moltes coses que es va dir la premsa de Madrid quan van fer fora Xavi Alonso és que Florentino volia que Arda Güler jugués. Ha sigut marxar Xavi Alonso
i
és indiscutible Arda Güler.
Sí, i Mastantuono. Jo t'he dit l'alineació que hauria fet Florentino.
Arbeloa, voleu dir que li fa les alineacions
amb
tanta personalitat?
No li fan, però ell sap el que agrada.
És un entrenador disciplinat, Arbeloa.
Com sou?
Un home de club.
Un home de club, exacte.
Bueno, de club no. Un home del president. Perquè ja va dir l'altre dia que els jugadors se'ls
pot xiular. El president no, perquè llavors és campanya.
No, perquè és una campanya.
Exactament.
I que no són madridistes... sinó que volen el mal del Madrid.
El partit és a les 9 al Bernabéu i no patiu, que estem pendents de si hi ha xiulada o no xiulada durant l'escalfament o el moment que anunciï les alineacions.
Vermella a Rodri, el City es queda amb 10. Entenc que ha estat segona groga per una agafada al mig del camp. Guardiola no hi està conforme, però bé...
Se li torna complicat.
Sí, sí. Sí, sí. 3-1 al 62. Guardiola enfadat, com no pot ser d'una altra manera. Arriba l'hora de...
No és que estigui enfadat, és que el perds pel proper partit, que pot ser decisiu.
Sí, tal com està Rodri, tampoc crec que sigui un daltabaix. Perdó, Salmorri, alguna cosa més?
No.
Mercès, que vagi bé.
Ha vist les dues grogues molt seguides, no he vist la jugada, però segons les dades de la UEFA, al minut 61 ha vist la primera groga i la segona al 62, és a dir, deu ser la mateixa jugada. No...
Potser
per la protesta.
Jo he vist l'agafada i pot ser groga, però en fi.
Bueno, que està arriba el problema.
Va, si ja tenim aquí la Lia, si m'entreteniu. I a més d'aquí no res, entrevistarem un dels homes forts de Goldman Sachs, que és una entrevista que tenim molta curiositat per fer i escoltar. Manel Alias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10, Catalunya nit, amb l'Agnès encara a Còrdoba.
De tornada.
De tornada, de molt.
Tenim de tornada, avui descansem. Què?
Ah, avui descansa.
Avui ja descansa perquè s'hi ha posat molt d'hora i el viatge de tornada i tot plegat.
Avui... Manel Alias himself, que no em sortia la... No em sortia la...
Això mateix.
L'expressió i amb quins continguts.
Doncs deia... És tard i vol ploure, doncs sí. Plou al sud de Catalunya, però sobretot ha plogut molt durant les últimes hores, tot i que el pitjor ja ha passat. Fins a la mitjanit, això sí... Es manté la restricció de mobilitat a l'Alt i al Baix Empordà, és a dir, les dues comarques per aquesta acumulació d'aigua, però, com dèiem, el pitjor ja ha passat i els rius que els hem vist avui portar moltíssima aigua comencen ara, de mica en mica, a anar baixant els nivells. Han preocupat els gironins i el Ter ha arribat a desbordar-se el seu pas per Verges. El pitjor de tota aquesta jornada és, evidentment, que hi ha una persona desapareguda a Palau-sator i que encara la continuen buscant. Per tant, explicarem en quina situació ens trobem i farem balanç de tot plegat amb Imma Soler, que és subdirectora de Protecció Civil. Aquesta nit tornarem a anar en directe a Damut, a Còrdoba, on el nombre de víctimes mortals per aquest descarrilament dels trens ha pujat a 42 persones i, de fet, a la llista de persones desaparegudes n'hi ha 43. Per tant, segons el responsable d'emergències de la Junta d'Andalusia, és probable que aquesta acabi sent la xifra final de víctimes mortals, 43, perquè els que estan a l'hospital alguns ja els van donant d'alta i de cap no estem per la seva vida. La investigació anirà per llarg, però avui hem sabut que la Guàrdia Civil ha demanat que no es toqui el vagó 6 de Lirio, el que va descarrilar, perquè és on hi pot haver les pistes de què és el que va passar. Com veieu aquí en els canals internacionals que tenim davant de les pantalles, la CNN, Sky News, la BBC, tots estan amb Donald Trump ara mateix en directe.
Trump speaks on one year anniversary of his second inauguration.
Això mateix, fa un any que va jurar el càrrec i està fent un balanç que ja us el podeu imaginar triomfant.
Ja ho vam comentar ahir, que se'ns ha fet llarguíssim aquest any.
Sí, i n'hi queden tres. Ha començat, de fet, traient tot de fotografies de persones que hauria detingut aquest cos ahir tan polèmic. Per això tenim, de fet, a Oriol Serrara a Minneapolis, que és on van acabar disparant a mort a una conductora. Doncs ha anat ensenyant fotografies de gent detinguda per aquestes forces i dient els càrrecs que tenien, en fi, traient pit de la seva política dura. Escoltarem que hagi dit Donald Trump, que se'n va cap a Davos, aquest fòrum econòmic mundial, on defensarà la seva idea segurament de fer-se amb Groenlàndia. I finalment, avui al Catalunya Nit, una entrevista també molt, molt interessant. El director de 20 dies a Mariúpol, aquell documental que ajuda molt a entendre la guerra ucraïna i que va guanyar un Òscar, té un Pulitzer i infinitat de premis, torna ara amb un nou documental que ja es pot veure a Filmin, també és a la llista dels Òscars, es diu 2.000 metres per Andrivka. I avui sí, és impressionant, el recomanem molt, perquè a més passa una cosa que no passava fins ara, si us agraden les pel·lícules de guerra, i és que tots els soldats, o cada brigada, hi ha soldats amb càmeres amb moltíssima definició al casc, i per tant ara ja et situes directament a la guerra. Avui entrevista amb Mstislav Chernov, el director d'aquest documental 2.000 metres per Andrivka, que recomanem.
Molt bé, doncs tot això i potser encara alguna cosa més a partir de les 10 al Catalunya Nit, avui amb el Manel Alias. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Mig milió d'euros és la quantitat que el Girona haurà de pagar al Barça si vol que Ter Stegen jugui el seu partit contra els blaugranes. Vaja, en principi no ho abonaran i és la clàusula de la por que ha establert el Barça per poder cedir Ter Stegen al Girona. Encara no és oficial, però l'acord és ja total i falten simplement els últims serrells del contracte. Està jugant el City al camp de del Bodø Glimt i està perdent per 3-1 quan queden 22 minuts per acabar el partit i a més està amb 10 homes, o sigui, dir que ho té complicat. Ara mateix ho tenen complicat els de Guardiola en partit de Champions. També us hem explicat que el Madrid rep el Mònaco a partir de les 9 del vespre i que Arbeloa ja té el seu 11, on destaca que Valverde i Camavinga ocupen els laterals i que Arda Güler torna a repetir al mig del camp amb Tchouaméni i Bellingham al davant. Mastantuono, que és un dels homes que a Florentino li fa feliç que sigui titular, juntament amb Mbappé i Vinícius, que veurem si el xiulen. I recordem que també s'està jugant la Supercopa Femenina, el descans 3-0 pel Madrid contra l'Atlètic de Madrid. Per cert, Costa, ja l'has sentit, el primer episodi de La Narcopista?
No, encara.
L'AP7, La Narcopista, jo ja l'he sentit i té molta relació amb el sopar de Nadal, els Mossos, és interessant.
D'aquí a 20 minuts, al Palau, Barça-Dubai, partit d'Eurolliga. D'aquí a no res, arrenca l'Eurolliga, el tot gira amb el Macià, la Lloberes i l'Ubà. Ernest, bona tarda.
Hola, Jordi i Sònia, com estem?
Bé, avui l'interès és veure si el Barça surt d'aquesta petita sotregada física i anímica que explicava ahir Xavi Pasqual, eh?
Sí, d'entrada el rival és ideal, és propici perquè Dubai, home, no és un mal equip, encara no està desconnectat de play-in, encara té opcions i per tant vindrà aquí a donar-ho tot, però sí que si avui Dubai perd ja queda lluny d'aquesta zona de play-off i play-in, queden 17 jornades encara, però ja estarien a 5 victòries i per tant això potser afegeix dificultat. D'entrada, però, vaja, no sé, jo crec que el Barça és clarament favorit i és tothom menys Will Clyburn i Juan Núñez, i venint de dos partits dolents, home, tres de seguits amb Xavi Pasqual, seria novetat, vaja.
Doncs això d'aquí a no res, insisteixo, 3 minuts i s'hi posen a l'antena digital de Catalunya Ràdio a partir de 9:15 aquest partit que ha de servir perquè el Barça retrobi amb la victòria a Europa. Ernest, gràcies.
Vinga, Jordi, vagi bé.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
I a la Supercopa Femenina, ja us ho deia la Sònia, tenim el Madrid guanyant per 3-0 l'Atlètic de Madrid a la primera semifinal, demà a les 7 en directe a TV3. El Barça s'enfrontarà amb l'Atlètic Club. Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què n'ha dit Pere Romeu, què n'ha dit Irene Paredes a la prèvia d'aquest partit?
Doncs mira, en principi ja celebren que aquesta Supercopa jugui a l'estadi de Castàlia, perquè recordem que els últims anys ha estat a Butarque, per tant a Madrid, anterior a Mèrida, abans de les Roses, i els sembla que és un lloc on hi pot anar afició del, que ja n'hi ha d'afició del Barça i que encara hi pot anar més. Expliquen que arriben en un bon moment, tot i que deia Romeu que les dinàmiques en tornejos d'aquests curts del CAO doncs no tenen importància de com arribis, però el Barça arriba en un bon nivell a aquesta Supercopa. Creuen que l'Atlètic Club serà un equip diferent, aquell que van golejar per 1-8 a la segona jornada de la Lliga, perquè és un nou projecte, perquè és un equip jove i és important donar-li temps. I també tenen molt present que les basques van guanyar la setmana passada al Madrid al Di Stéfano. I ho recordava Pere Romeu.
És un equip que jo, tots els anys que porto aquí al Barça, hem tingut problemes per accions de centrada remat, perquè les seves centrals tenen molta capacitat per rebutjar pilotes aèries, tenen bona presència per marcar, etcètera, etcètera. Per tant, és un equip que s'ha acabat trobant. El futbol no és qüestió d'un o dos partits, se li ha de donar temps a la gent, se li ha de donar temps als entrenadors, i si els hi dones aquest temps, doncs acaben aconseguint els resultats i la classificació que tenen ara mateix.
I m'ha agradat que Irene Paredes, a lloc d'expulsar-se l'etiqueta de favorites per guanyar aquesta Supercopa, ha explicat que l'equip els agrada, que se'ls posi certa pressió des de fora per guanyar-ho tot.
Creo que es algo que a l'equipo le gusta, el tener esa presión, bueno, que la gente espere cosas de ti, y creo que es bueno señal de que, pues bueno, anteriormente se han hecho las cosas muy bien, que la gente sabe de lo que somos capaces, pero también es verdad que todo lo que hemos hecho hasta ahora no sirve de nada.
Totes a punt, excepte l'Ai Alexandri i Aitana. Només per això entren ja dues jugadores del filial a la convocatòria, Carla Julé i Fenger. L'equip ja és a Castelló. De fet, Pere Romeu està veient aquesta semifinal del Madrid i l'Atlètic de Madrid in situ.
Doncs demà cap a Castàlia falta gent. La Ruth serà a Castàlia per
explicar. Omplo moltíssim avui.
plou moltíssim?
Sí, 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 durant el partit estava plovent molt. Sí, sí.
Bueno, a veure si demà la cosa ja va... Ja ens han dit que el temporal encara no passa del tot, però que demà ja va la cosa de baixada. Ruth, bon viatge, t'escoltem demà.
Gràcies. Demà.
Ara farem una pausa i, com us deia, d'aquí uns instants, Jorge Alcubé, un dels homes forts de Goldman Sachs, aquí al Tot Costa. Ara venim.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i Una Nits.
Ara t'explicaré una història.
I aquí sentim la Sara.
120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11.
Let's go!
Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Aquest any, demanar els ajuts pels casals d'estiu extraescolars a Barcelona és més fàcil, més clar i més ràpid. Demaneu l'assignació del nivell d'ajut per les campanyes T'estiu molt, Creixem amb l'esport i Tardes educatives. Una sol·licitud per família entre el 15 de gener i l'11 de febrer. Més informació al 010 o a barcelona.cat/ajuts-extraescolars. Ajuntament de Barcelona.
Les dones i els dies.
El programa on les dones tallen el bacallà.
Jo anava davant amb una bandera vermella, vaig guardar-me-la, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir. I vaig estar un mes i mig a la presó de la Trinitat.
El programa on parles tu.
Hi havia una sèrie de delictes que avui dia no serien delictes. Per haver avortat o per haver ajudat a avortar. Abandone d'hogar, que deien, o adulteri.
Per orelles fines i cors oberts.
Després d'un dia molt cansat, vols el xut de dopamina de gastar-te 10 euros en una camisa i comprant-me per Vinted sento que faig menys mal amb els meus vicis.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Jo tenia una xicota que sempre que jo demanava croissant, a ella li agradaven les banyes.
Les banyes del croissant?
Sí, sí.
Ah, val.
Sí, perdó. I llavors jo demanava un croissant i em fotia les banyes. I el...
Del croissant.
M'havia d'haver preparat més bé com ho explicava, sí, sí, però va, vull dir que això... I m'emprenyava perquè, collons, n'hi ha dues, si et demanen una banya, perds el 50%. Vull dir, si estic menjant sopa de galets i vols un galet, ja te'l donaré.
Bueno.
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tocat, un quart de 9 del vespre. Hem dedicat la primera hora i escaig de Tot Costa a la pilota. Avui tenim una visita denomenada per parlar de comptes, de números, de situacions econòmiques. Ens acompanya el director general de Goldman Sachs, el senyor Jorge Alcubé. Senyor Alcubé, bona tarda i benvingut al Tot Costa.
Gràcies.
Abans d'entrar en matèria, perquè ara s'imaginarà, tenim un munt de preguntes, de qüestions econòmiques i de finançament, però avui regiran la seva biografia amb la Jordina Tarré. M'ha cridat molt l'atenció que vostè va estar a punt de ser futbolista professional.
Bueno, això fa tants anys i ja no me'n recordo, però sí. No, vaig estar a l'Acadèmia de l'Everton l'any 91.
O sigui, va arribar a estar a l'Acadèmia de l'Everton. Sí, sí. Perquè vostè, si m'equivoco, em corregeixo. Vostè jugava al Sant Ignasi, sí, i va, sí, acabar a Liverpool...
Sí, estava passant un estiu allà, bueno, unes escoles de futbol, hi havia un ojeador i em van agafar per jugar... Pues sí, 19 partits al final vaig jugar. Però bueno, de suplent la majoria i una temporada.
I aleshores va cap a casa i, sí, sí, i va posar... Vaja, és evident que es va enfilar cap als estudis i cap al món econòmic.
Exactament. De fet, em deia ara que és més d'hoquei herba, no?, en, sí, els últims, sí, anys, que no pas de futbol.
Gràcies, sí, sí, és l'esport familiar, el meu avi, els ties, la meva germana, la meva filla juga molt... Els altres dos també han jugat, o sigui que sí, ara hi ha àrbitre aquests últims anys.
Àrbitre d'hoquei herba,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Ostres, això, li anava a preguntar si és futboler, si es mira els partits del Barça. Sí, sí.
Això també.
Ara se'ls mira més com a aficionat o per interès professional?
No, sempre com a aficionat primer.
Sempre com a aficionat. Vinga, entrem en matèria. Hem de parlar d'aquest finançament que el Barça signa amb Goldman Sachs l'abril del 2023, un finançament de 1.450 milions. Oficialment es parla de 20 inversors. Per no iniciats, que és el meu cas, Goldman Sachs aquí què fa? D'alguna manera... reunir inversors que puguin fer aquest finançament al Barça.
Exacte, si el nostre client és el Barça, anem a assessorar i estructurar l'operació i un cop fem això, busquem els inversors que inverteixin amb nosaltres de manera paral·lela, complementària, o al final nosaltres mateixos sols.
Mm-hmm. Dit en molt bàsic, els inversors els deixen els diners a vostès i vostès al Barça?
No, coinverteixen amb nosaltres directament amb l'espai Barça.
D'acord. El Barça els ve a buscar o són vostès els que diuen aquesta gent han de fer un estadi, no tenen un ral, i encara que el tinguessin, ningú té 1.500 milions de cop, ens necessiten. Això com va?
Sí, això mira, doncs abans del referèndum del 2014 ja vam presentar al Barça l'experiència que havíem tingut. Nosaltres això d'infraestructures de l'esport, anem a començar el 2013-2014 i anem a començar perquè veiem que havia una necessitat d'entreteniment i oci del públic americà que viuen més anys, necessiten sortir, més amb amics i amb família, i les coses que havien fet d'infraestructures allà, d'autopistes, aeroports, línies de transmissió, etc., anem a veure que els estadis podien ser infraestructures de l'esport, que la gent els utilitzés. I amb això anem a començar renovant molts estadis i arenes del món professional esportiu americà, no? De les Cowboys, els 49ers, el Madison Square Garden, els Yankees, els New England Patriots, el Brooklyn Center. N'hem fet 40, 42 als Estats Units, només d'això. I hem passat aquesta tecnologia cap a Europa, amb el Tottenham, l'Olympique de Lyon, ara el Crystal Palace, el Barça i el València. Llavors, aquesta experiència que vam tenir amb aquests 40 estadis als Estats Units, doncs el 2014 la vam presentar al Barça, amb el projecte del Foster primer, després va haver totes les vicissituds de permisos, canvis, no canvis, etc etc. I després ja en el 2019 ens contracten per fer aquesta estructuració i assessorament del que seria el nou Camp Nou.
Per tant, vostès comencen treballant amb Josep Maria Bartomeu de president i continuen amb el següent president, que és Joan Laporta. Li volia preguntar si des d'aquest punt de vista estan pendents d'aquestes eleccions que hi haurà ara al Barça, si els inquieta o tant els hi fa un president o l'altre perquè l'estructura ja està molt, molt fixada.
Sí, ara està ja molt fixada, molt fet. Ja amb 47.000, d'aquí poc serem 62.000 al camp i hem fet la finançació, l'hem refinançat. I ara que l'estructura ja està quasi gairebé acabada, pues ja és menys preocupant. O sigui que no, les eleccions no es preocupen.
Que el Barça hagi estat gairebé 3 anys sense director general, els ha suposat algun problema?
Bueno, hem tingut... això ens anem adaptant a tots els clients i a totes les situacions. I ara està el Manel del Río. I que ja bastant, quan anem a fer la finançació en el maig del 23, ja estava, amb el suport de la Maribel Meléndez, amb els que ens vam entendre molt bé i...
Més o menys han tingut vostès sempre el mateix portaveu, perquè ens entenguem, el mateix interlocutor dintre del Barça.
Sí, sí, hem estat això, sí, primer amb la Junta del Bartomeu, doncs amb el Quique Tombas, el Jordi Moix i el Pancho Schroeder, que era el director financer, després amb el Jean Laporta i l'Eduard Romeu i l'Àngel Ruiz del Bas a la Junta i la Maribel i el Manel, o sigui que han estat bastant continuistes tots en aquest sentit i jo crec que ens hem entès molt bé.
Torno a la nota oficial on s'anunciava aquest finançament. Es diu que hi ha un període de carència fins que s'acabin les obres de l'estadi. El Barça, com és evident, ja ha tornat a jugar al Camp Nou, però també és evident que les obres no ha acabat. Entenc que encara no ha començat a pagar.
Exacte, sí, els interessos no s'han pagat i no s'ha repagat res encara. I per això els 1.450 milions de nocional que has dit abans, Jordi, hi havia una part que era la capitalització d'aquests interessos d'aquests anys. O sigui, que l'import de l'obra de l'IMAC, doncs era al voltant dels 1.000 milions, després n'hem posat una part d'excedència, com si diguéssim, per si hi havia inflació, no? La guerra d'Ucrània, etcètera, etcètera. I després hi ha aquests 200 milions de capitalització d'interessos, que són aquests anys que el Barça no ha pagat interessos, però que, lògicament, els inversors tenen dret a rebre'ls. Mm-hmm. Però com no estava al Camp Nou i no es feia encaixa al Camp Nou, no era just demanar-los que el Barça pagués aquests interessos o l'espai Barça pagués aquests interessos. Llavors, capitalitzem, no paguen res, i ara que l'estadi ja comença a estar operatiu, doncs, paulatinament aniran pagant fins al 100% dels interessos cada any.
Clar, vostès han vist com tenien unes dates de lliurament del Camp Nou i tot plegat s'endarreria, al final crec que ha estat, com a mínim, s'endarrerirà tot plegat un any i mig. Vostès tenen mecanismes per garantir la seva inversió?
Sí. Mira, en això, per exemple, nosaltres som partners o socis amb el Barça i els altres inversors igual. I el que hem fet és, quan si veiem que les obres s'endarrerien sobre el calendari previst, anem als inversors i els diem, mira, per això s'ha endarrerit, però mira tot el que hem fet per solucionar-ho o per solventar-ho. I, per altra banda, els inversors també no només miren els costos i els endarreriments, sinó també veuen els ingressos. I els ingressos del que és el nou Camp Nou doncs estan molt millor del que és en qualsevol cas del pla de negoci que havien fet.
És a dir, llavors, això també ha anat en augment, la previsió?
La previsió ha anat en augment. Llavors, amb les dues coses, els inversors que diuen aquest calendari que nosaltres ens havíem fixat pues s'adapten al nou calendari i fem i els anem a demanar oficialment que ens ratifiquin aquest nou calendari. Mm-hmm. I l'últim que s'ha fet ara a finals de l'any passat, l'últim trimestre de l'any passat, el van ratificar i sense problema.
Quan compten vostès que acabarà l'estadi? Perquè pel que m'ha anat parlant amb Joan Santelles fa poc, l'estimació és 2028, tranquil·lament.
El final, sí, potser és d'això correcte. Jo crec que la capacitat total de 100.000 serà abans, uh-huh. però d'entregar-ho fet amb l'entrada fantàstica, amb el sostre, etcètera, 2028 està bé. Lo important és que ja estem al camp, ja als 40 i pico mil, ara 62.000 d'aquí poc, i anar-ho fent per maximitzar aquests ingressos.
Durant la lletania de canvis de dates que ha tingut el Barça fins que va tornar realment a l'estadi, es va generar una mena de llegenda urbana que jo li reconec que em vaig fer meva, que és, diuen dates i no diuen directament tornarem l'any que ve perquè no es posin nerviosos els de Goldman Sachs. Això és una llegenda urbana? O realment s'havia de satisfer de dir, conya, si els inversors se'n foren nerviosos, malament rai?
No, és llegenda urbana i pel que et deia, no? Els ingressos han anat sempre millor del que era esperat. Llavors, quan posaves tota la coctelera, dius, bueno, pues, un retard de 3 mesos no passa res, de 6 mesos no passa res, i ens hem anat adaptant. I al final, l'important era pues, anar tenint fites fetes, no? I molt important el que va passar el novembre de poder tornar al camp.
Mm-hmm. Amb la de diners que han arribat a deixar el Barça, suposo que vostès tenen accés als comptes anuals, és a dir, se'ls miren i diuen, va bé la cosa, o tenen algun tipus de mecanisme per dir-li al Barça, perdona, és que aquests comptes com els presentes, jo no ho veig clar.
O sigui, lògicament veiem els comptes i, uh-huh. i sabem com van anant. A part de l'espai Barça, nosaltres el 2021 hem donat un préstec de 80 milions, que després van ser 600 milions a l'agost del 2021, a l'1,98%.
600 milions?
Sí, anem a fer una emissió de deute al Barça, al club. Ostres, 595.
Aquesta no la tenia...
595 a l'1,98%, que encara existeix. D'aquests 595 han baixat a 400 i pico. O sigui que el Barça en aquests anys ha anat reduint deute.
Sí, per tant, només a Goldman Sachs al Barça li deu 1.900 milions, si faig números.
Bueno, tot això després ho anem col·locant amb inversors diferents i això mateix, però que gràcies a nosaltres van trobar 1.900, si això és correcte.
Clar, però amb algú que deixa tants diners a un club, m'imagino una supervisió sí. forta.
Sí, lògicament, però bueno, tenim...
Fins al punt de condicionar decisions importants, és a dir, si el Barça ara decidís fer una inversió molt elevada per un jugador, Goldman Sachs tindria dret a veto?
No, nosaltres en això no. Nosaltres estem aquí per finançar, uh-huh. Per això està la Liga que fa, uh-huh. i la UEFA, que fan la regulació del fair play de la UEFA i de la Liga, i això sí que ho han de complir, és el regulador. Uh-huh. En això sí, nosaltres en això no.
No s'arriben a ficar fins aquí, eh?
Només faltaria que nosaltres ens fiquéssim aquí. Ja, ells ja saben prou bé.
Vostè viu a Londres, però ha de caminar per Barcelona. No, és que és culpa de Jorge Alcubé que no haguem fitxat Haaland. Això no passarà.
Això no va ser així. De fet, aquests anys, que han estat uns anys difícils, perquè financerament parlant, per culpa dels lligams de la UEFA i de la Liga, que els exigien, pues, s'han sortit prou bé. Mm.
En la constructora, en la tria, en la polemiquíssima tria de la constructora, diria jo, Goldman Sachs no hi ha tingut res a dir, tampoc?
No. En el concurs és del Barça, el va fer el Barça, i a nosaltres ens van notificar el gener del 2022, que era l'IMAC la que havien triat, i nosaltres amb el que ens donen fem el projecte, i amb el que presentem i el que creiem amb els inversors, i ja està.
I vostès que treballen sempre amb previsions i amb valoracions de garanties, per dir-ho en terminologia del carrer, els va semblar bé que triessin l'IMAC en comptes d'una altra amb més reconeixement, per dir-ho així?
O sigui, des del nostre punt de vista, des de fora, i de fet nosaltres i els inversors, doncs ens van preguntar com és que és l'IMAC i no una constructora local. Més que res, no per l'IMAC que havia fet l'obra de l'aeroport d'Estambul, per exemple, una gran obra, i els va sortir molt bé, moltes carreteres.
Però camps de futbol...
Camps de futbol pocs, i sobretot el que és local, que deia local, que els constructors subcontracten molt, i clar, no tenien accés aquests subcontractadors. O sigui que va haver-hi moltes preguntes de veure com ho posicionaven, però bueno, el Barça va dir que havien triat ells i nosaltres ens vam adaptar i així ho anem transmetre als inversors i a nosaltres mateixos.
Ens deia abans que els ingressos previstos respecte al nou Camp Nou han anat augmentant en referència al que havien previst inicialment. Ens podria dir ara mateix quina xifra està calculada un cop el Camp Nou estigui en ple funcionament, que s'ingressarà l'any?
Mira, t'ho contestaré d'una altra manera, si no us importa. Sí. No? Les dues línies vermelles que ens va donar el club per fer la financiació, una, que no tinguem el col·lateral, no podia ser l'edifici, l'estadi, o sigui, mai l'inversor es pot quedar a l'estadi, i dos, que mai el Barça garantís cap pagament en el cas de que els ingressos no arribessin als mínims. Nosaltres ho anem a comprar i ho anem a fer així perfectament, i així ho anem vendre als inversors. O sigui, l'únic negoci que tenim com a col·lateral en la financiació són els ingressos addicionals futurs que crea l'estadi. I en aquest sentit anem a crear uns ingressos base de l'estadi de l'any 2019 abans del Covid, perquè durant el Covid no podíem comptar, que eren 100 milions. Després hi ha uns 75 d'interessos, 1.450 al 5%, que són 175, i cada temporada que l'estadi generi més de 175, aquest excedent va cap al club o a repagar deute dels 1.450.
És a dir, els primers 175 els ingressa al club i a partir d'aquí l'excedent se'l queden als inversors.
Si els primers 175 és per retornar als inversors, els primers 100 se'l queda al Barça, 75 milions als inversors, i a partir d'aquí aquest excedent és el que l'Espai Barça decidirà si va cap al Barça o va a repagar el deute. I això ho decideix cada any, d'això. Llavors, ja et dic, aquest any, que hem entrat en 47.000 al novembre, a final d'aquesta temporada ja estarem per sobre d'aquests 175, i molt per sobre.
Per tant, és una xifra mòbil, és a dir, per traslladar-ho a l'economia de la gent normal, tu saps que si tens una hipoteca, cada mes pagues, m'ho invento, 700. Això no va així, és a dir, no hi ha una xifra més o menys fixa que el Barça pagui cada any.
I cada any pagaran 75 d'interessos.
Perquè
no han començat. A partir d'això, 75 milions d'interessos l'any, i tot el que generi de sobres és el que el Barça decidirà què fer amb aquests diners cada temporada. I aquesta, que en teoria que no han començat fins al novembre, etc., ja estarem per sobre d'aquests 175.
Per tant,
estem molt tranquils.
Estan tranquils i contents, que és una de les sensacions que estic traient d'aquesta entrevista. Tinc un neguit, que és que fa dos anys una font d'inversió nord-americà, Octree, es va quedar a l'Inter. Vostè ja ens ha dit que una línia vermella era que el Camp Nou no podia ser la garantia, la propietat del Camp Nou, i aleshores, si hi hagués un impagament, hi ha alguna possibilitat que Goldman Sachs es quedi al Barça?
No, zero. Zero. Ho hem fet d'aquesta manera, era l'altra línia vermella, i de fet, quan en aquests anys hem presentat als inversors el que era la idiosincràsia del Barça, que anem a començar, per exemple, al gener del 2020, després, quan el Jan és president, i a l'estiu del 22 ja la pretemporada als Estats Units, el president Laporta ja va anar a veure els inversors, i han anat entenent la idiosincràsia del Barça i el que són els socis. I, de fet, aquests inversors que han comprat el deute de l'Espai Barça i del Barça no volen que hi hagi un fons per sobre que pugui decidir, no, ara m'ho pago jo en dividends, o ara jo no poso els diners al camp. Al contrari. O sigui, tenim una salvaguarda, l'Espai Barça és una salvaguarda, perquè aquests inversors, si es canvia la propietat del club, també, o sigui, han de donar consentiment. O sigui, sense ells, primer, lògicament, l'assemblea, els socis, etcètera, etcètera, mm-hmm. però també els inversors de l'Espai Barça. Mm-hmm. O sigui que, clarament, el que és el model de propietat i d'ara mateix doncs, no es tocarà.
Per tant, és impossible que Goldman Sachs pugui acabar gestionant el Barça per impagaments, pel que diu, és impossible.
Possible.
Però quin és el risc que assumeix el Barça? És a dir, si el Barça no pot retornar els diners, què passa?
Que els ingressos addicionals futurs que generi el Camp Nou, o sigui, tenint en compte que el Barça continuarà jugant, uh-huh. doncs els ingressos addicionals dels palcos VIP, de les entrades del museu, etcètera, etcètera, doncs aquests ingressos no els tindria el Barça, ens els quedarien els inversors.
I així tot, vaig sumant coses, sí. Vostès no tenen cap dret a veto si el Barça volgués pagar 300 milions per Haaland, no es poden quedar al club en cap cas, no han decidit ni la constructora... És una...
Que hi guanyen, no?
Que hi guanya Goldman Sachs, a part d'evidentment els interessos d'aquest finançament.
Estem molt orgullosos d'haver estat associats al Barça, no? D'un club com el Barça ens hagi triat a nosaltres. La reputació que és tenir nosaltres al Barça i tots els altres 50 estadis que hem fet, doncs ens han sortit bé, i aquest és un altre, i potser el Camp Nou és el més important dels que hem fet a Europa. I després, pues el contracte d'assessorament que van fer nosaltres i la feina orgullosa que estem d'haver-ho fet, no?
Deixem preguntar-li, ara ja més enllà d'aquest acord amb el Barça, vostè que és culer però també és un expert en el món financer, pensa que al Barça li aniria millor com a SA que com a, amb l'actual model de governança?
Mira, al final l'estadi era una manera de ser competitiu o tan competitiu com els altres clubs, no? Estàvem en un moment que el City tenia un estadi nou, l'Arsenal, el Tottenham, el Madrid, l'Atlético, el València, l'Atlètic Club, el Paris Saint-Germain, l'Olympic de Lyon, el Bayern Múnich. I llavors sí que necessitàvem una estructura i una infraestructura adient als nous mons, no? La gent vol entreteniment i oci, doncs els havien d'oferir aquesta oferta comercial nova que genera l'estadi. Jo crec que amb això, el model de negoci després, ja sigui el model Bayern Múnich, ja sigui el model del Paris Saint-Germain o del City, o ja sigui model SA, és més irrellevant. Jo crec que amb això ja ens posa al mateix nivell que els altres. I després qualsevol model de negoci és bo. Sí que és important pues, que continuï aquesta part més professional del club, ja sigui amb el licensing i el merchandising, amb el que estan fent ara amb el nou estadi, etcètera, etcètera. I jo crec que amb això es compensa molt qualsevol altre model de negoci alternatiu.
Li pregunto, entre altres coses, ja sap que això de la SA és una llufa que penja històricament sobre el Barça, Laporta ha dit que això amb ell no passarà mai, però li pregunto perquè el Madrid o Florentino Pérez com a mínim porta de cap vendre's una part del Madrid. Ara sembla que ho ha ajornat perquè no seria el millor moment per portar-ho a una assemblea, però sí que sembla totalment decidit a vendre's, crec que és un 10% del Madrid. Li sorprèn aquest moviment?
Bueno, ja et dic, hi ha molts models de negoci, tots funcionen. Jo crec que el Barça ara mateix amb l'estadi no el necessita. El Madrid, possiblement, amb el que va passar amb Sixth Street i amb el soroll de l'estadi, que no puguin fer d'això, pues, ha hagut de moure's per compensar-ho. Però no crec que el Madrid canvi gaire la propietat, o si d'aquest potser van del 5%, que és el que ha dit el president, no? Però vamos, no estem amb el Madrid, tampoc tinc els detalls de per què ho han fet.
Tinc una última pregunta. M'ha quedat clar que vostès decideixen ben poc, cosa que és una molt bona notícia pel Barça, però sí que li vull preguntar si en algun moment en aquest acord de 1.450 milions s'especificava si hi havia alguna quantitat pel Palau Blaugrana. Ho dic perquè la veritat és que amb el Barça ja ens hem perdut. A vegades sembla que sí, a vegades sembla que no. No, jo no veig l'espai econòmic amb què s'aixequi un nou pavelló i menys com el que necessita el Barça. No sé si Goldman Sachs quan deixa uns diners te'ls deixa i tu ja faràs el que vulguis amb l'espai Barça. O, escolti, a mi em van dir que farien un pavelló i aquí no el veig per enlloc.
Mira, dels 1.450 milions, que era quina és la reflexió que anem fent des del nostre punt de vista? Què és el que dona gairebé el 100% dels ingressos del Barça? I els ingressos del Barça és gairebé tot és el futbol, mm-hmm. i dintre de futbol el primer equip masculí. Fantàstiques
notícies. Facin el Camp Nou i si no tenen pavelló ja...
I llavors, el més important de cada els inversors era
evident.
Llavors aquesta era la prioritat que teníem. Llavors, dels 1.450 milions, pues sí, hi ha una part que ens van voler cobrir per si hi havia excedents d'inflació, d'endarreriments, etc. Si part d'això no s'utilitza, pues serà cap al pavelló. Sí,
encara hi ha possibilitat que d'aquests 1.450 milions en quedi un remanent, per dir-ho en plata, pel pavelló.
I hem fet fórmules amb Estats Units de concessions del pavelló en el que no s'ha de posar diners el dia 1. O sigui que jo crec que un cop el Barça sàpiga, pues, durant la 26-27 amb quins diners i quan s'acaba, jo crec que ja es podrà tornar a plantejar el tema del pavelló. Estic content de no haver-ho fet en el seu moment amb tot el que ha suposat el Camp Nou, de permisos, les llicències, les obres, ja heu passat pel lloc, no? Si s'haguessin distret amb el pavelló, no hauria estat una distracció que era innecessària.
Perquè hi ha un sobrecost respecte a les quantitats previstes?
Això serà entre l'IMA i el Barça, és un contacte entre ells. Nosaltres, en la majoria de projectes aquests, pues, sempre hi ha inflació, no? I la guerra d'Ucrània, pues, va haver un tema d'inflació molt, molt clar, i ja es posaran d'acord amb el d'això. Nosaltres el que volíem era, com a gestió del risc nostre, que en cap cas hi hagués impagament, i per això anem posant uns diners extres sobre el preu que havia assumit l'IMAT.
Fa una bona estona que parlem amb Jorge Alcubé, director general de Goldman Sachs, que ja veieu que coneix perfectament la relació entre... Vaja, només faltaria, la relació entre Goldman Sachs i el Barça. Han estat atents i callats el Miguel Rico, la Gemma Herrero i l'Oriol Domènech. Alguna pregunta pel senyor Alcubé?
Jo li demanaré un favor.
Ui. Mentre no siguin diners, endavant.
En lloc de fer 20 minuts que ens coneixem, imagini's que fa 20 anys que ens coneixem.
Ui.
I vostè, que ha vist els comptes del Barça, jo li pregunto confiança. Hòstia, com va el Barça? És viable?
És viable, s'ha fet molt bona feina respecte al 2021.
No, és perquè jo busco el titular, que demà diguin Colma sac, dos puntos, el Barça va veient.
No, estem... L'esforç que s'ha fet des del 2021, pues, ha estat titànic, no? En aquest sentit, i estem tranquils, i de fet el rating, que ja no només nosaltres, hi ha unes agències qualificadores de rating, el Barça l'està en triple B. O sigui, és en grau d'inversió, no d'especulació, i es van refrendar fa pocs mesos. O sigui, en aquest sentit estic molt tranquil.
Real.
A mi m'agradaria fer una pregunta més genèrica del món del futbol, sí, més enllà del Barça. Sí. És evident que la Premier a dia d'avui està molt lluny de la Lliga Espanyola. A la Lliga Espanyola el 80% d'equips tenen problemes de fair play. A la Lliga Anglesa, els equips de la zona baixa pagant milionades pels millors jugadors d'Espanya, de França, d'Itàlia, d'Alemanya. I a la Champions s'ha vist. Hi ha hagut 9 enfrontaments entre anglesos i espanyols i 8 victòries d'anglesos i només la del Barça a Newcastle. Què ha fet bé la Premier i què ha fet bé o què ha fet malament la Lliga Espanyola perquè hagi passat això? I què faria, si vostè fos el president de la Lliga Espanyola, de l'LFP, què faria per revertir això?
Sí, és una... A veure, molt bona pregunta. Hi ha diversos temes aquí. Jo definiria en tres, no? El mercat domèstic de la Premier, clarament la Lliga Anglesa, la Premier, o sigui, és el títol per ells més important de l'any. A Espanya potser ja la Champions és més important. O sigui, ja per tots els clubs, no sé si algun dissabte heu anat per les autopistes anant cap a Wolverhampton o Newcastle o Sunderland, o sigui, la gent ho viu com si fos és la cosa més important que fan de la setmana o del mes, els dos partits del mes que tenen a casa aquests clubs. I això en el mercat local s'ha convertit en molta demanda, tots els estadis plens, tots els estadis més o menys ja molt fets i donant una demanda a tots els productes que hi ha, o sigui que ingressen per partit molts més diners, i això fa una valoració de clubs més gran. Això que ha fet que entressin inversors de fora, americans sobretot, el Fenway, el Liverpool, els germans del Manchester United, ara amb Ineos, etc. El Manchester City, no diguem, l'Arsenal, amb els milionaris que estan davant, i això ha fet que aquests inversors que hagin vingut s'ha professionalitzat molt tot el club, tant l'inversor com els executius. La Liga, amb la Liga Impulso, és el que va intentar fer amb la financiació que anem a fer fa uns anys. En el mercat internacional la Liga és el número 2, i en el mercat internacional la Liga Anglesa té tots els països de la Commonwealth que segueixen més la Liga Anglesa que la Liga Espanyola. La Liga Espanyola de Latinoamèrica segueix, però no tant com els països de la Commonwealth de Liga Anglesa. Llavors, entre la part domèstica, que creen molt més ingressos per partit, més la part internacional, doncs la Liga s'ha quedat en segon nivell, molt per lluny. I aquest plan impulso de fer infraestructures i de no governança local, perquè com la majoria de presidents i de dueños de club d'Espanya pues són gent local encara. Molts van, que venen de la construcció, etc, etc. Jo crec que de mica en mica, entre el pla Impulso, les infraestructures, ara ve el Mundial del 2030, jo crec que això donarà un impuls a que això canvi i que el gap es vagi tancant.
Doncs ha estat gairebé mitja hora interessantíssima i des del meu punt de vista li dic que tranquil·litzadora, parlant amb el director general de Goldman Sachs, amb el Jorge Alcover, que ens ha tranquil·litzat en el sentit que per més que el Barça arribés a un punt que no pogués tornar als calés, el Barça no passarà a formar part de propietat de Goldman Sachs ni de ningú més, que jo crec que és un neguit que, parlant de les quantitats de diners de què parlem, tenien tots els culers, fins que el senyor Alcover ens ha dit que tots tranquils i que és més, que el Barça va bé, com demanava Miguel Rico. Senyor Alcover, moltíssimes gràcies per la visita i torni quan vulgui. Si vol, un dia parlem de futbol, que només hem parlat del seu passat a l'Everton.
Moltes gràcies a vosaltres.
Com ha dit el Joan Gaspar.
Que és de l'Everton.
Ah, sí? Sí,
el Joan Gaspar ens va dir sempre que havia jugat als juvenils de l'Everton.
Ah, mira.
Gaspar no, també,
no, no ho sabia.
Sí. De
l'Everton. Una altra cosa és
un
que...
Potser era
una aproximació, però que és de l'Everton i que ell ho ha explicat sempre. Sí, el senyor Alcover hi va jugar de veritat.
De fet, hi ha fotos del senyor Alcover.
Això mateix. Però això no val, perquè Gaspar és més gran i potser no hi havia la càmera de fotos aquell dia. No sigueu així.
Good is on park.
No sigueu així.
El Goodison Park ara només hi juga l'Everton femení.
Sí, ja ho sabem. Ara estan al Hill Dickinson, ha començat.
Que també l'han fet vostès?
No, perquè l'accionista era iraní i no van poder finançar, però bueno, és una pena.
Bé, li haig de dir que si s'han embarcat en el del València, vostès ara ja tenen una gesta apoteòsica. El Camp Nou és una broma amb acabar el Camp del València. Senyor Alcover, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, fins aviat.
Una pausa i rematem al tot costa. Encara hem de parlar, per exemple, de la grada d'animació, que gairebé és les obres de la Sagrada Família al costat de l'Espai Barça. Ara venim.
Recupera aquesta entrevista i molts més continguts a catradio.cat o a l'app de Catalunya Ràdio i Esport 3.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Psst, psst, escolta. Encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacas days d'Alcom Viatges i sigues el més llest de l'ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vacas i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. Alcom Viatges, sabem de viatges.
Sylvie Kaufman, Mark Bray, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
Tot el que passa... Passa al matí de Catalunya Ràdio.
Te saludem a aquesta hora des de Damuz, l'epicentre de la tragèdia que ha convulsionat.
Y sí, cuando allí lo más malo que te puedas imaginar, de muerte, de destrucción.
Agnès Marquès, què tal? Bon dia.
Estic amb el capellà de Damuz.
La gente inmediatamente salió de su casa y se puso a
disposición. A Córdoba també hi tenim el Dani Santeaja.
Els membres de la comissió d'accidents ferroviaris han estat recollint les proves.
Paula Brujat.
Ja estan en posició les grues de gran tonatge que han deixecat tots els...
Estem pendents tot el matí de la llevantada.
Una situació de calma tensa, esperant, i això provoca que el riu creixi més o no.
Continua també aquesta hora la recerca d'un home. Palau Sator, Laia Claret.
D'un home d'uns 60 anys...
S'ha activat el pla Ferrocat per un incident entre Girona i...
La riera de Tamariu, que va molt plena.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Els dijous no pesen com els dilluns, ni tenen la pressa dels divendres. Són just al mig, quan tot encara és possible. Els dijous passen coses, moltes coses.
Fan Zone. Cada dijous a TV3 i a la plataforma 3CAT.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Va, 10 i les 9, aquí tinc gent nerviosa, la Gemma, el Miguel, que han d'anar a veure el Madrid abans.
Això, la Gemma, jo he d'anar a veure una altra cosa.
Home, jo també.
Vas a veure una altra cosa?
Sí. Jo veig el multifutbol.
Ah, molt bé.
Ah, per jo, cert, jo em marejo.
No sé si ho hem dit, ha acabat...
No sí, sí, ha acabat el City perdent 3-1 i és un resultat que no afavoreix Pep Guardiola, però afavoreix el Barça.
Certament.
Perquè el Barça ara mateix és a 3 punts del City, avui el pot, demà el pot empatar, i a més amb el gol a Baraj probablement favorable, si guanya per més de 2 gols.
He de dir que l'Everton ja ha fet un bon favor al Pep guanyar el camp de l'Aston Villa.
Sí, que no l'avança la classificació de la Premier. Bé, nosaltres estimem Guardiola, però encara estimem més el Barça i, per tant, estem contents amb aquesta derrota del City. Laia Tudel, hola de nou.
Hola de nou, gran entrevista, eh?
Sí, t'ha agradat?
Molt.
La veritat és que ha estat molt, molt entenedora, sí. Fins i tot pels que tenim dificultats per sumar.
El titular l'hem tingut tots força clar, més enllà del que ha buscat el Miguel Rico, que és tranquil·litzador perquè diu que el Barça va prou bé, que s'ha fet una bona feina. El titular és que hi ha zero opcions.
Potser que hagi dit feina titànica?
Sí.
S'ha fet una feina titànica.
Sí, en la part econòmica.
I que hi ha zero opcions que Goldman Sachs es quedi amb el club o la gestió del club.
Sí, sí. Hi ha opcions que es quedi amb el negoci, això sí, també queda clar.
Amb el negoci, sí, amb el sí, negoci.
Amb els ingressos, sí.
Si no compleixes, amb el negoci futur.
Però bé, no? està bé. Com a mínim no es queda el club, doncs escolta. És un mal menor. Et deixen 1.500 milions d'euros, sí. Alguna cosa han de tenir.
Veure, una cosa, sí, exacte.
Que juguen la seva pasta.
Escolta, segurament...
Tal com li ha preguntat el Costa, vostè sap. A veure, quin negoci han fet aquí?
Segurament perquè no tenim tots els detalls, lògicament, de l'acord. Aquest xup-xup de a veure si ens passarà com l'Inter...
Sí, sí,
jo l'he percebut.
Sí, 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 tant.
I avui m'he quedat molt més tranquil. Molt. I encara me'n quedaré més si això que va arrencar ja el Barça...
Sí.
Aquesta represa del diàleg... per la grada d'animació, tirés endavant.
A veure, de moment, el que ha fet el Barça és canviar en part de parer amb els grups d'animació i ha accedit ja a reunir-s'hi, que això ja és una gran novetat. Ahir a la tarda, gent de l'àrea social del Barça es va reunir amb representants dels 4 grups d'animació que formaven l'espai d'animació que el Barça, recordeu, va cancel·lar a l'estadi Lluís Companys. Primera reunió per restablir ponts de diàleg amb la idea d'integrar aquests grups al nou espai d'animació que hi haurà al Camp Nou. Es manté aquella idea inicial que la grada d'animació nova que hi haurà al Camp Nou serà, sobretot, amb socis joves entre 18 i 25 anys, que siguin a la llista d'espera, tot això es manté. Però, a més, voldran afegir-hi aquests grups. De moment és una primera reunió, veurem com ho vehiculen. En aquesta reunió, bon to, sense retrets, tampoc es va parlar de la multa de 18.000 euros. Segons el Barça, això es manté, també. És a dir, segueix el seu recorregut de manera paral·lela, de moment. No sabem si més endavant en alguna reunió formarà part d'alguna negociació. De moment aquest tema no va sortir com a mínim ahir. Els grups satisfets d'aquesta primera reunió han fet comunicats, per exemple, al Mugàvers o Front 532, Penya Blaugrana, per exemple, han fet comunicats dient que surten satisfets d'aquesta reunió, i segons el comunicat del Barça que ha fet avui, aquesta nova grada d'animació que hi haurà al Camp Nou es posarà en marxa després de rebre el permís UC, que és el permís de ja 62.000 persones, primera i segona grada. No vol dir de manera immediata, perquè s'ha de fer algun tràmit més, però sí que el Barça confia en que un cop tinguin el permís, doncs el més aviat possible puguin ja engegar aquesta gran animació. També et dic, haurà d'anar tot molt ràpid, perquè aquest permís UC està previst a finals de febrer, més o menys.
Molt bé, doncs n'estarem pendents, seria una bona notícia que es trobés una solució per reactivar una grada d'animació amb tots els actors que hi vulguin ser, i evidentment que mereixin ser-hi, que aquesta és una altra qüestió. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
I gràcies també a la Gemma Herrero, que pot anar a veure el Madrid. Disculpes pel retard. Gràcies, Miguel. Pots anar a veure el multifútbol. Gràcies, Oriol Domènech, per tot, avui especialment, per fer de productor en aquesta gran entrevista amb Jorge Alcobé. Gràcies, Oriol. Una... No, cap pausa. NBA.
Coast to coast.
És tardíssim, però temps per l'NBA. A veure, tenim el Barça de bàsquet jugant contra el Dubai. Això no és l'NBA, és l'Eurolliga. Guanya el Barça d'un 23-22 a l'inici del segon quart. Jordi Colomer, bona tarda.
Bona tarda.
A tomb d'això, el Macià ens explicava que aquest cap de setmana el Barça es va reunir amb Adam Silver, amb l'NBA, com ho han fet altres clubs i equips europeus. Quina sensació tens perquè aquesta NBA Europa tiri endavant com a alternativa a l'Eurolliga?
La sensació és que
Barça té moltes ganes d'anar cap allà, igual que el Madrid, però que el projecte encara està molt verd. Ahir va haver-hi una reunió important en un hotel famós de Londres, hi havia la NBA, i allà van de diversos equips com Barça, com Madrid, com Milà, el Fenerbahçe es va reunir fa uns dies, hi havia el Bayern, es van reunir, hi havia inversors, 6 fons d'inversió d'aquests gegants, hi havia 2 grans bancs mundials, hi havia Nike, hi havia Amazon, i era una mica perquè veiessin tota la calarada que es pot arribar a moure. Hi havia, per exemple, equips de futbol com el Manchester City, Pau Gasol fent com d'anfitrió, amb Tony Parker, fins i tot Zlatan Ibrahimovic per allà, perquè també hi havia el Milan de futbol. La sensació que els clubs de futbol han de fer una mica com de pol d'atracció, i després al final no ens enganyem, l'NBA el que està intentant fer és, veu que hi ha molt de diner aquí a través de tot el que és Dubai, Qatar, tot això vinculat a tots aquests Manchester City, sobretot Anglaterra, Barça i Madrid a través de patrocinadors, i hi ha, hi ha gent que vol posar molts diners, els hi falta la competició. I això és el problema és que és tot com molt precipitat com per fer-ho d'aquí un any, i a més amb aquest agreujant, que és que les llicències d'Euroliga s'acabaven ara i s'havien de renovar. Però sí que pot haver-hi diners. Recordem que estan demanant 500 milions per entrar a la Lliga.
Clar, és que això en el cas del Barça, si li demanen 500 milions, gràcies, Adam, ja ens veurem.
No, però això, igual que tots els clubs de futbol, llavors s'ha de crear com una societat que entri un inversor, és tot molt més complicat. La sensació també és que en el que són els gegants de futbol no els demanaran tants de diners, perquè faran com de reclam. Clar, si tu vas a crear una franquícia a Manchester, tradició basquetbolística m'entens, no? Com anem? Però en canvi si poses un Madrid o per exemple a París no estan anant hi ha un equip de bàsquet de París, però ells estan anant pel Paris Saint-Germain perquè faig un equip de bàsquet, igual que el Bayern o Alemanya, també tenen l'Alba, que l'Alba sí que s'hi tira de cap, igual que França l'Asvel de Tony Parker. Però sí, hi ha molt al subventar, i la sensació aquesta que anem contra rellotge, perquè hi havia moltes coses a decidir, però al final els equips de la Lliga tindran sortida NBA, i el gran dubte és aquest Madrid, que sí que sembla que d'inici s'hi tira de cap quan tot està molt obert. Però la reunió d'ahir era una mica per mostrar múscul, de dir, hi ha molt diner aquí darrere, el que hem de veure és com es vincula a la competició. Vull dir, és veritat que serà deficitari els primers anys, però el Barça, entre Lliga CB i Euroliga, ingressa 4 milions.
Sí, sí.
El pressupost en va ser més de 30. El Madrid se'n va gairebé 50 de pressupost. Vull dir, deficitari ja ho és ara, el bàsquet.
Jordi, em queda un minut. D'entre totes les coses que volia comentar, et pregunto què nassos els està passant als Knicks, que semblaven els candidats a guanyar a l'Est i s'han encallat de manera monstruosa.
Cada any l'equip que guanya la Copa després s'encalla. El problema és que aquí les sensacions són molt pitjors. Sensació que no s'acaben de creure el nou entrenador, i ha arribat un moment en què comencen a dir prou. Són dues victòries en 11 partits, però més avui és que el propietari avui a la segona part no ha sortit.
Sí, sí.
S'han anat a casa a la mitja part, jugant a casa, més en el dia Martin Luther King. Molt males sensacions de desconnexió total entre plantilla i el nou entrenador Mike Brown.
Sí, sí, això expliquen les cròniques des d'allà, que hi ha divergències amb els rols dels jugadors, en fi, coses que passen als vestidors, però els Knicks, que anaven com un cano, ara semblen el grata-llops. Per cert, que s'ha lesionat Jimmy Butler, i per tant el projecte per temporada i el projecte dels Warriors sembla que no anirà gaire enlloc aquesta temporada. Jordi, amb més temps en parlem la setmana vinent. Una abraçada, gràcies.
Fins la pròxima.
Un minut i mig i les 9, la Sònia ha rematat del tot costa.
El Barça rep el Palau al Dubai a l'Eurolliga. Ara mateix empat a 26, encara al segon quart d'aquest partit, quan queden 7 minuts per arribar al descans. Ja sabeu que el digital de Catalunya Ràdio el podeu sentir amb la narració del Macià. El Girona anunciarà avui, en principi, els dos fitxatges que està pendent de tancar, Ter Stegen i Fran Beltran. En el cas de Ter Stegen, us hem explicat que 500.000 euros és el preu de la clàusula de la por. El normal és que el Girona no la faci servir, per tant, Ter Stegen no jugarà contra el Barça. Per cert, que el Girona paga una part molt petita del sou de Ter Stegen. El City ha perdut a Noruega, al camp del Bodø Glimt, i això afavoreix el Barça, que el podria empatar demà. Necessitaria alguna altra punxada més, però li va bé de cara a estalviar-se la repesca. I el Madrid juga ara a les 9 contra el Mònaco. Fa pinta que l'ambient no tindrà gaire a veure amb el de dissabte. De moment, a l'escalfament, alguns xiulets tímids contra el jugador. La Supercopa femenina, el Madrid està guanyant 3-1 i, per tant, passarà a la final. Queden 6 minuts, en principi, perquè s'arribi dir al final del partit, i recupereu l'entrevista al director general de Goldman Sachs Europa, Jorge Alcobert, molt interessant.
I el Barça de bàsquet, Palma d'un. Barça 27, Dubai 28. Ho podeu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a l'equip que ha fet possible el Tot Costa d'avui, i com sempre a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà, versió de butxaca taloners de la TDT de l'Eslàvia Barça. Fins aleshores, feu bondat. Hansi, què t'ha semblat el programa d'avui?
Oh, muy bien. Buen trabajo.